Què tal? Bon dia, com esteu? Soc el Ricard Álvarez des de COPE Lleida. Comencem Herrera en COPE. Avui, un dia molt especial per nosaltres, Dia Mundial de la Ràdio, que es fa des de fa uns quants anys, però a més, avui estem en directe i en públic. I en públic, això és una cosa que m'apassiona. Des de la sala Alfred Perenya de l'IMAC de Lleida. Avui, un especial Nacional 240... I com sempre, no podria ser ni especial ni Nacional 240 si no tingués a la meva companya, la Mònica Carrasco, des de Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Com estàs?
Em tens enveja?
Molta, molta, perquè estàs a un lloc fantàstic en públic,
però
a més
molt,
a més.
Però molt públic.
Molt públic. Qui tens per aquí?
No, ara te'ls presento. Mira, estan amb nosaltres. A més, això ho hem assajat, eh? Estan amb nosaltres els alumnes de quart d'ESO de FEDAC Lleida. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Has agafat la
sí,
mesura?
Sí, Déu-n'hi-do, m'he hagut de treure els auriculars.
No, pues espera, sí, perquè també estan amb nosaltres els alumnes de primer d'ESO de l'Estonac de Lleida. Estonac!
Veig que hi ha competició, eh?
Claro, és que...
Hi ha joc aquí.
Ja ho hem fet així. Mira, avui perquè no tindrem temps, però la gràcia també seria preguntar a veure quants escolten la ràdio i si l'escolten a través de on, si del transistor...
El transistor no saben clàssic. El que és ja, Ricard. No saben, tu dius transistor i ja no saben.
O a través d'una app.
Un que podcast, això sí, ara ja la cosa va de podcast.
O app, sí, a través del mòbil.
Sí, sí. Escolta, d'entrada, si et sembla, com que també aquest especial Nacional 240 s'està emetent avui en aquest horari especial per les comarques de Tarragona, per què no expliques a tots els oients de Tarragona el sarau que teniu muntat a Lleida amb el Dia Mundial de la Ràdio, si us plau?
Doncs mira, és una iniciativa del Col·legi de Periodistes que després, per cert, ha estat copiat arreu de Catalunya. Aquí vam decidir fer 12 hores de ràdio en públic. Ens trauen dels estudis, el qual no sé si és bo o és dolent, perquè ens posen cara, ens posen cara, i de vegades és allò... aquest que parles, aquest? Déu-n'hi-do, eh? Però des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, no sé quantes ràdios, 13 o 15, no sé quantes ràdios de les comarques de Lleida estan fent la seva programació avui amb trams de mitja hora o d'una hora. 14, eh? 14 emissores concretament de les comarques de Ponent.
Celebrant, eh? Celebrant aquest dia de la ràdio, que per nosaltres és el dia gran, és la festa grossa, és el xupinazo, és, no?
És la nostra festa major.
Clar, és festa major.
El que passa que fa molt fred, però...
Sí, el que passa que t'he de comentar una cosa, Ricard. Tu has escoltat la sintonia habitual del programa?
Sí, no sabia quan entra.
Us la poso, un moment, escolteu.
A veure.
Aquesta és la nostra sintonia habitual amb la que comencem el programa, no? Però no trobes a faltar alguna cosa, tu, avui?
Sí, jo em falta la veu.
Clar, és que no tenim la veu, perquè la gent no sap com es diu el nostre programa, ni nosaltres, ni que això és un especial del Dia de la Ràdio. Què podríem fer? Com ho veus?
Doncs... com que avui és el Dia de la Ràdio i tot passa, tot és possible, què pensaries si et dic que tinc la veu aquí?
Bueno, la veu?
Tinc la veu.
De veritat?
Sí, i a més tinc la veu asseguda al meu costat esquerre.
Ostres, ara sí que em fas enveja.
Ara t'enviaré una foto.
Si us plau, posem-li cara a la veu.
Ens han fet un selfie.
Bon dia, Mònica, com estàs?
Hola, veu.
Et sona aquesta veu?
Molt. L'escolto cada dia, de fet, perquè ell és el que introdueix el programa, no?
Sí. A veure què ens ho faci, a veure si ho sap fer.
Ens
podem fer en directe, sí,
ho podries fer en directe?
Posa la sintonia, va.
I tant, som-hi.
Espera, poso a gravar, a veure, un moment. La vols des del començament, suposo, no?
Sí, home, fem-ho bé. Va, com si no haguéssim fet res.
3, 2, 1.
En el Dia Mundial de la Ràdio, aquí comença Herrera en COPE, a COPE Lleida i COPE Tarragona, amb Ricard Álvarez i Mònica Carrasco.
Home, un aplaudiment, sisplau, ara sí, no?
És la veu o no és la veu? T'ho he dit, que tinc a la veu aquí al costat.
És fantàstic, això.
S'ha personificat i la tinc... És maco, a més, és guapo.
És guapo.
Sí, tinc a la veu aquí al costat.
Escolta, moltes gràcies, veu.
A vosaltres.
La veu té nom? O és la veu?
Sí, té nom, sí.
Sí, em dic David.
Ah, David, doncs moltes gràcies, David, perquè...
A tu.
Escolta, no ens havien fet mai, bueno, a mi com a mínim, Ricard, no sé, tu, la careta d'entrada del programa així en directe.
En directe, mai de la vida.
Escolta, això sí que és ràdio en viu.
Jo ho dic sempre, estem tancats allà a l'estudi, ho tenim tot enregistrat, anem apretant botonets i va sortint tot, però no tenim a les persones.
No tenim.
Doncs escolteu, si voleu, us faig l'entrada a la Nacional 240 i ja tireu endavant.
Ah, doncs vinga, pujo sintonia?
Som-hi.
Vinga.
Estàs escoltant Nacional 240 amb Mònica Carrasco i Ricard Álvarez des de Cope Lleida i Cope Tarragona.
Ricard, no ens tornarem a veure en una d'aquestes, eh?
No, no. Bé, l'any que ve, l'any que ve.
L'any que ve ho podem tornar a repetir.
És el dia màgic. Escolta, ens informem?
Ens informem, sí. Si et sembla, ara canviem de sintonia, posem la sintonia de les notícies, perquè què importants són les sintonies als programes de ràdio, eh? Per identificar cada espai. Després posarem més música. Ara venen les notícies, per tant, sintonia de titulars, va. Doncs comencem aquest espai informatiu amb l'àrea de serveis. Com sempre, primer, temps i trànsit. La previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens la porta l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia, avui dimarts tenim un cel en general poc ennuvolat i a la tarda aniran creixent intervals de núvols a la meitat oriental i en canvi a la meitat occidental ens n'hi ha quedant el cel molt ennuvolat amb precipitacions febles, sobretot al nord i especialment a la Vall d'Aran amb una cota de neu que anirà pujant altre cop del 100 als 600 metres. Per tant, durant la tarda pot nevar amb força a la Vall d'Aran, esperem recollir-hi gruixos de fins a 5 centímetres més i pel que fa a les temperatures, avui tornaran a baixar. També han baixat les mínimes encara aquesta hora amb avisos activats a nivell taronja per mínimes de 10 sota 0 al Pirineu. Avui la màxima en marcarà 11 a Barcelona i Girona, 13 graus a Tarragona i 8 a Lleida. El vent al sud de Tarragona i a l'Empordà encara bufa de nord-oest aquest matí, però al llarg del dia anirà fluixant també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres de Lleida, segons el Servei Català de Trànsit, i a Tarragona també normalitat. Ha tornat ja aquesta normalitat a l'AP7 i a l'A7 Altafulla després de la forta calamarsada d'aquest dilluns a la nit que va provocar cues fins a quarts de nou i alguns accidents lleus. La tempesta va deixar gruixos de fins a 12 centímetres de calamarsa al tarragonès. Ricard, com estàs en públic, et sembla que comencem amb les notícies de Lleida?
Comencem amb les de Lleida, va.
Me n'encarrego jo avui,
les dius tu, avui,
me n'encarrego jo des de Lleida.
Jo diré les teves.
Doncs comencem la repassada informativa a Lleida explicant-los que la plataforma Lleida Lliure de Franquisme ha fet aquest dilluns un acte d'homenatge amb una ofrena floral als deportats als camps nazis al monument del carrer Jaume II de la ciutat. L'homenatge s'ha fet també per denunciar la falta de respecte que suposa que aquest memorial estigui a menys de 50 metres de l'avinguda Alcalde Areny, dedicada a Ramon Areny, que va ser alcalde de Lleida del 39 al 41 i que va col·laborar directament, diuen, signant depuracions, afusellaments i deportacions. L'acte ha estat també una acció prèvia al judici contenciós per nomenclàtor franquista que tindrà lloc el proper 15 de febrer i que esperen guanyar. Lleida Lliure de Franquisme acusa l'Ajuntament de la ciutat d'incomplir la llei de memòria històrica amb el nomenclàtor de 9 carrers de la ciutat dedicats a personalitats de la dictadura i demana que se'n canviï el nom per restablir, diuen, la dignitat de les víctimes del franquisme. I una dada també, els ciutadans xinesos ja regenten un de cada 4 bars, 135 de la capital lleidatana, una dècada després que comencessin a introduir-se amb força en aquest sector. La gran majoria s'han convertit en titulars dels establiments mitjançant un traspàs i altres fan comandes conjuntes per abaratir costos. Aquest percentatge s'ha disparat en la darrera dècada i tot apunta que va més. A comarques, el Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero el 2011 contra diversos preceptes de la llei de l'occità, a l'aranès a l'Aran, aprovada pel Parlament. Concretament, declara nul l'ús preferent de l'aranès per part del Consell General d'Aran, les administracions locals que en depenen, els mitjans de comunicació públics, l'ensenyament i la toponímia, així com de la Generalitat i l'Estat, recollit en diversos articles d'aquesta norma. La sentència entén que l'atribució de preferent en aquests àmbits imposa la primera masia de l'aranès per sobre del català i el castellà, també cooficials al territori, un fet que l'alt tribunal argumenta que no és compatible amb la Constitució. El síndic d'Aran, Carlos Barrera, ha lamentat que el Tribunal Constitucional hagi declarat nul aquest ús preferent de l'aranès a l'administració. L'escoltem.
A efectes pràctics no, realment no es notarà massa, no es notarà massa, jo crec que gens, però lo lamentable és això, no? La miopia de l'Estat és fregant i claríssima. I nosaltres pots continuar endavant.
Barrera diu que no hi haurà una afectació a efectes pràctics de la sentència, ja que es canviarà el terme d'ús preferent a ús normal. I un apunt d'esports, Ricard, des de la temporada 2000-2001, el Lleida no havia marcat tan pocs gols a aquestes alçades de la Lliga. Dels 22, només 6 els ha notat a la primera part. El pobre bagatge golejador que acumula el Lleida Esportiu en les darreres jornades amb un gol i de penal en els últims 3 partits suposa una sequera històrica. La mitjana de gols per partit és de 0,88 i amb 22 gols en 25 jornades és el pitjor registre anotador des de la temporada, com us dèiem, 2000-2001, fa 17 temporades. I continuem, si et sembla, Ricard, amb la informació de les comarques de Tarragona.
Sí, per cert, què t'ha semblat aquest registre golejador de Lleida?
Home,
vaja.
Estem de sequera, sí, està clar. A tot arreu.
Així estem com estem. Doncs anem cap a les comarques de Tarragona. Mira, la jutgessa que ha ordenat llibertat sense mesures cautelars per a l'acusat de la mort de la seva parella d'un tret a Torredembarra ha pres aquesta decisió després d'escoltar la declaració de l'acusat. Recordem que tot plegat va passar dissabte a la nit. La dona de 37 anys va rebre un tret al pit. Segons l'home, estava manipulant l'arma i es va disparar de manera accidental. La causa segueix oberta per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència i tinença il·lícita d'armes, no tenint documentació per l'arma. Avui continua a Tortosa el judici per al conductor que va investir la moto en què anaven dos joves de 15 i 18 anys a Amposta. L'acusat va donar positiu en cocaïna i en la primera sessió de judici Mossos i testimonis han destacat la despreocupació i la manca d'empatia de l'acusat després de matar els dos joves en l'accident. Segons els Mossos, insistia a revisar els danys del seu vehicle i exigia poder marxar ràpidament a casa seva. La defensa impugnarà la prova que va donar positiu en cocaïna perquè diu que no s'ha seguit la cadena de custòdia reglamentària. Fiscalia demana 4 anys de presó. I el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, diu que es manté el compromís de desviar els camions de la Nacional 340 a l'autopista AP7 en el tram entre l'Ebre i el Penedès, però avisa ja que el tràmit és llarg perquè inclou informes interns i del Consell d'Estat i diversos acords, entre els quals amb la seva concessionària Abertis. No oblidem que la mesura s'havia anunciat per al gener del 2018. El titular de Foment lamenta que el govern s'hagi endut tots els pals per incomplir una data que ells no van anunciar. No dona data i garanteix només màxima celeritat. L'escoltem.
Por no cumplir esa fecha que puso alguien, pues nos hemos llevado todos los palos, ¿no? No estamos en disposición de poder dar una fecha, sino de reafirmar nuestro compromiso con esta iniciativa, garantizar la máxima celeridad a la hora de poner en marcha ese desvío obligatorio de pesados.
Avui hem conegut un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que manté que el desviament de l'AP7 de camions que transiten per la Nacional 340 no encariria el cost per als transportistes. Les bonificacions que els ofereixen estan entre el 42 i el 50% del cost de la via de pagament. I l'aeroport de Reus ha tancat el mes de gener amb 6.000 passatgers, un 30% menys que el mateix mes de l'any passat. L'aeroport del Baix Camp és el que ha registrat el descens més acusat d'entre tots els aeroports de la xarxa d'AENA. Són dades que coneixem el mateix dia en què el govern central ha anunciat inversions per convertir l'aeroport de Girona en la quarta pista del Prat. Des de la Generalitat lamenten que el pla per reforçar els aeroports s'hagi oblidat totalment el de Reus. Parlen de marginació i reclamen una estació intermodal que uneixi el Prat amb l'aeroport del Baix Camp, tal com es planteja pel de Girona. I si em permets, Mònica, amb aquesta notícia tinc certa enveja perquè l'aeroport de Lleida-Alguaire no és que no entri al plans de res, és que home, pràcticament no està ni al mapa.
Home, de fet, al de Reus rebem els vols de... No? Normalment, quan hi ha molta boira a Lleida, venen cap aquí. Home, això és col·laboració.
6.000 passatgers en un mes.
Es aquí, treballa en equip.
Aquí, ara no tinc les dades, però quasi bé és en un any.
Però passa res, perquè estem a prop, estem tan a prop, Ricard. Mira com ho fem nosaltres cada dia, la Nacional 240.
Només ens falta arreglar la Nacional 240.
Bueno, això avui no en parlem avui, que tinguem la festa en pau. Escolta una cosa, hem parlat de la importància de les sintonies, de les veus, de les notícies. La publicitat és important, també.
I tant que sí.
Ens parem, però és un minutet només, perquè després tenim sorpresa i festa per aquí, no?
Sí.
Doncs vinga, és un minutet de publicitat i continuem.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. El 13.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Ricard, m'ha semblat el més adient per parlar del dia de la ràdio.
Escolta, que jo sempre faig una enquesta perquè tenim públic molt jove. Coneixeu aquesta cançó?
Bueno, ai, hi ha de tot.
Bueno, és que clar, és una cançó de l'any 1979, eh?
Sí, senyor. Bueno, nosaltres ja l'hem sentit de grans.
A veure, a mi em va agafar molt petit, eh?
Escolta, a mi, jo no hi era.
Tu no hi eres. No hi era. Ells no n'hi havia cap, eh? Jo crec que ni els mestres, que fan cara de molt joves tots, eh?
Però bé, és que la ràdio és molta música, també.
Sí.
No?
És música.
És, bueno, és música, sí. Jo no.
Almenys de jove la coneixes a l'àmbit musical.
És una de les vies d'entrada, no?, al món de la ràdio, és veritat. Escolta, jo no sé, avui hem preparat un 1x1 d'aquesta Nacional 240.
Anem que tinc unes ganes.
Jo també. Però, a més, jo no sé si els nostres convidats d'avui són molt oients de ràdio, perquè ells, no?, a la cuina, a l'obrador, es posen música, no sé, els hi preguntem o què?
No sé, preguntem-los.
A veure, qui tens per aquí?
Doncs mira, jo tinc aquí assegut al meu costat el xef executiu de Calgúmer Events, que és de Calgúmer Events, que és el Ivan Pasqual. Ivan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escoltes la ràdio mentre treballes?
Sempre.
Ah,
la música sempre.
Així m'agrada. Sí.
I aquí tens tu, Mònica.
Jo tinc un gran conegut ja del programa, també pels oients de Lleida, i és el Juan Di Sánchez del Chivarri. Juan Di, què tal? Bon dia.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, ¿tú eres de radio? ¿Escuchas la radio en la cocina o qué?
Sí, también la escuchamos siempre.
¿Sí?
Siempre
¿musiquita o algún programa?
Musiquita, sobre todo.
Sí, ¿no? Para cocinar.
Para animar la cosa.
Bueno, en el Chivarri hace falta poca animación. Poca animación. Poco a poco ya tenéis bastante.
Eso es cierto.
¿No?
Eso
porque
es cierto.
Ya ponéis mucha marcha vosotros.
Somos marchosos.
Escolta, Ricard, no sé si te recordes que l'últim dia que vam tenir aquí el Juandi, clar, molta gent arreu, sobretot, coneixerà el Chivarri, que és, diguéssim, el buc insígnia de casa seva, però és que el Juandi ha vingut, em sembla que ve directe del seu nou restaurant, perquè ahir, no, Juandi, ayer abrías puertas oficialmente de La Muela.
Sí, ayer abrimos por la noche, fue todo un éxito y ya con ganas de que llegue el servicio a mediodía para poder seguir sirviendo felicidad.
O sea, que te agradezco especialmente, doblemente, que hayas venido este ratito, porque sé que tienes mucho trabajo.
El placer es mío.
Escolta, don Ricard, als nostres cuiners d'avui, chefs d'avui, els hi hem posat un repte.
Hòstia, els hi hem posat un repte. A veure, us explico, perquè nosaltres fem un espai de recepta i tenim un cuiner i parle per Lleida i per Tarragona, però és que avui, a part de tenir-los aquí i preguntar-los per la seva història i per les seves receptes, els donarem dos ingredients i que es pensin ara mateix un plat.
Sí.
I a més, no ingredients qualsevol, perquè amb la Mònica vam dir, home, fem-ho difícil, no?
Bueno, difícil no, diguéssim, posem-hi una mica d'identitat de cada zona, no?
I els hem donat ingredients, dos ingredients de la zona de Lleida i dos ingredients de la zona de Tarragona. I a més els hem intercanviat els papers. A l'Ivan, que està aquí a Lleida, li donarem dos ingredients de la zona de Tarragona i que es pensi un postre. I al Juandi, que està amb tu a Tarragona, li hem donat dos ingredients de Lleida, li donarem i que es pensi un plat.
No, a més, una cosa...
Obre el sobre, que el tenim aquí...
Un moment
aquí...
que no sé... Vosaltres no us heu pogut saludar, Ivan. Juandi, clar, no us coneixeu, suposo.
No
ens coneixem, no.
Doncs a veure si d'aquí en sorgeix un menú a quatre mans, eh?
No hi ha problema, no hi ha miedo, eh? La abuela lo podemos hacer, sin problema.
Obrim els sobres que tenim aquí davant de notari.
Jo t'he de dir una cosa que li vaig dir al Juan, li vaig dir, te lo digo, i em va dir, no me digas nada, esto cuando llegue.
Sorpresa,
no? Es parte del juego.
Sí, porque si no, después te puedes preparar y así... Así de golpes mejor.
Tú dígale al Juan Di, que con que el tens aquí, si no le agrade, doncs la culpa serà teva.
Venga, va. Doncs, Juan Di, a ti te toca crearnos un plato que incluya caracoles y fruta. Iba a decir fruta. Puede ser fruta o una verdura de l'horta de Lleida. Pero vamos, si ya vas a jugar, con fruta.
Pero de Lleida, ¿eh? Sí.
De Lleida, perfecto. Típico. Tú ve pensando, que ahora sí los decimos a Iván.
Ningún problema.
Venga. I a l'Ivan, que és expert en postres, Ivan, agafa't, eh?
M'agafo.
Perquè vam triar dos ingredients. Un, les avellanes, típiques de Reus.
Home.
Jo crec que això els postres bé. I l'altre, els calçots.
Ostres.
Calçots.
molt bé.
Ala, a veure quin postre surt d'aquí.
Quina cara ha fet, Ivan?
I tant.
Ha posat una mica de cara a circumstància.
Ha fet cara de pòquer, com es diu.
Ha fet cara de pòquer.
Sortirà Mònica, tranquil·la.
Calçots i avellanes, a veure quin postre surt.
Vale, doncs jo, si et sembla, comencem pel Juan, però que l'Ivan s'encarrega del postre, anem al plat, no? Plat principal.
No, l'Ivan està aquí amb un bolígrafia fent anotacions.
Coses,
eh?
Està fent coses, sí. O sigui, estàs assistint al procés de creació.
Sí.
Vale, perfecte. Pues, Juan, abrimos fuego, o sigui, haurem fet un vermut, no?
Obrim foc, sí, mai millor dit.
Això, obrim foc. Haurem fet un vermut de Reus. Ya puestos, sí,
ya,
¿no?
Ya que nos ponemos,
ya que nos ponemos un vermut de Reus. Y mientras tú vas cocinando, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué planteamos? ¿Qué plato planteamos?
Yo con los caracoles...
Caracoles y fruta, venga.
Sí, yo con los caracoles, nada, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que el caracol... sería maravilloso poder hacerlo a la brasa, tranquilamente, como un caracol a la llauna, pero hacerlo a la brasa al hoster. Una vez que lo hayamos hecho, los sacaríamos uno a uno, ¿vale? Los dejaríamos reposar. Después cogeríamos un melocotón de las tierras de Lleida, lo pelaríamos bien, lo haríamos una confitura con vino negro y reducción de azúcar, con alguna especie o con un romero, un tomillo, para darle mucha más potencia,
sí.
Quitarle un poquito de azúcar, reducirlo al máximo nivel, que tenga una textura como una confitura, una mermelada muy potente, ¿vale? Y después cogería esos caracolitos, pondría unos puntos de esa mermelada, de esa confitura que hemos hecho de melocotón al vino, pondría unos puntos en un plato y pondría los caracoles ya vacíos sin ningún tipo de cáscara ni nada encima, ¿vale? Y ya para terminar, un poquito de aceite de oliva virgen, y ya que estamos en Lleida, cogería un poquito de caviar de nacarí, de Les, y le pondría una punta de caviar nacarí encima para darle un toque de salinidad encima, para aportarle ese toque de salinidad, ¿no? Y pienso que sería un plato sencillo, con fruta de la horta de Lleida, los caracoles típicos a la brasa o a la llauna, que deben ser así, porque otra...
Igual es que... yo, si me preguntas, sí, sí. Como llauna, lleidatana, ¿no? Es la mejor manera, ¿eh?
Sí, porque en Borgoña se comen de una manera y ya se comen de otra. Hay muchas variantes, pero a lo mejor son las maneras a la brasa de la llauna, ya está, no hay más. Con mejor se saca ese partido a ese producto, ¿no? Y yo creo que con esos tres ingredientes, yo creo que sería un gran plato, ¿eh? Podríamos añadir más cosas, ¿eh? Pero bueno, podríamos ya... Eso ya mejor sería en petit comité cuando queráis, no hay problema.
Vamos, o sea, a tus pies me tienes ahora mismo, porque esto en un minuto, o sea, no se lo ha ni pensado.
I en aquestes hores del migdia.
I en aquestes hores.
Però és que això és molt cruel.
No, tens gana ja, no? No, home, si és que sempre... Ja.
Els cargols, la fruita, confitat...
No, home, que tinc un parell de preguntes de la recepta, que esto lo voy a hacer yo en casa, me voy a quedar aquí con todo el personal. La confitura, ¿cómo la hacemos esto, Juan? O sea, ¿pelo bien?
¿Trituro? No, lo puedes cortar tranquilamente, la cocinas con una parte de azúcar, la fruta, la cocinas a muy fuego lento. En ese proceso puedes añadirle el romerito, puedes añadir el tomillo para dar un poquito más de potencia y hacer chup chup como se tiene que hacer.
Muy bien. Oye, Ricard, com diria que, ¿cómo te quedas?
Jo,
com us quedeu? Al públic li ha agradat, perquè tenim públic avui. Com ho veuen,
sí,
això?
A veure, com ho heu vist, això? Préssec i caragols? No.
Sí?
Sí, diuen que sí, però jo crec que... Saps què estan pensant?
Que
volen venir a provar-ho.
Bueno... Claro, es que yo no sé si te acabo de dar una idea para la muela.
Excursions cap a Reus.
Ningún problema, ¿eh? Cuando vengáis, más bien que recibidos. Yo esperaré con caracoles, no hay problema.
Apunteu a tots els que esteu aquí ara a la audiència, al públic, jo no us veig, enviem una foto, Ricard,
ara,
que així
ara
us veu
una
bé.
Foto.
Apunteu, quan vingueu a Reus, podeu triar entre el xivarri, la tasca xivarri, que us ho passareu molt bé i menjareu de luxe, i si no, la muela, que és otro concepto.
Totalmente diferente.
Totalmente diferente a las tapas, a los pinchos, ¿verdad?
Sí, es más gastronómico. Sí.
Ara te pregunto más cosas de la muela, però bé, jo com a recepta, vamos, jo... L'equip Tarragona, de moment, hi ha molt nivell, eh?
Bueno, tu et veus amb cor, eh? De fer-la, m'has dit?
Jo em veig amb cor, sí que em veig amb cor, no és, no, no,
no
és difícil.
No, no, sí, jo, no, no, jo vindré no, no. a fer de provador, el meu paper és provador.
No, no, Juan, dic, muy bien, porque complicación no tiene sí, mucha, no? O sea, es crear. Quan ja tens la idea, ara ja tenim la idea. Ell ja ens ha donat la idea així, amb el copyright, i ara ja està.
Tu, tu prova'm els de casa primer, però jo ja vindré a provar quan ho tinguis bé, eh?
Quan estàs rodada la receta.
Quan estàs rodada.
Muy bien, claro.
Claro.
Yo pongo el vino, ¿eh?
Bueno. Ah, es verdad, mira, recomiéndame, porque ¿con qué vinito me lo tomo esto?
Yo creo que ya que estamos en Lleida podemos hacer un Costes del Segre, ¿no?
Molt bé.
Un blanquito y ya está, seco, frotadito, que está muy rico.
Qué bien informats que estan, ¿eh?
Home, ¿qué penses? Clar, bueno, es que el Juan Dín sap una mica de vins, ¿eh? Porque además en la muela, en este caso de la demarcación de Tarragona, ¿no? De las diferentes DOs de aquí, pero tenéis creo que más de 150 referencias,
sí, sí,
¿no?
Sí, es cierto. Todos son vinos de la provincia de Tarragona. Defendemos el producto de la tierra y todos los vinos que tenemos son de la provincia de Tarragona.
Quilòmetre zero, com
quilòmetre zero, clar que sí. Va, doncs escolta, no sé, Ivan, com ho veus? Això t'agradaria tastar-ho o què?
I tant que m'agradaria tastar-ho, ostres, ja estic ensalivant, i sobretot amb el pressec, que, ostres, és molt, molt bo.
Doncs escolta, ja saps a Cal Juan Di, eh? Has de venir.
Escolta, Mònica, abans de fer el postre, que ell té punt, sí. L'Ivan, t'explico una cosa de l'Ivan Pasqual.
I tant.
I així també, ja també el coneixeu, eh? Aquest senyor, bàsicament, és un geni de la xocolata.
Sí, nosaltres, bueno, hem portat aquí l'estudi...
M'ha portat cacau.
Cacau, unes carai. Mostres de xocolata, sí.
I xocolata.
Mm-hmm.
Falla, no sap com m'agrada a mi la xocolata.
Què m'arribarà? Me n'arribarà una mica o no?
No sé, eh? Escolta, quina relació tens tu amb la xocolata?
Molt estreta, Ricard. Aquest any, concretament aquest any 2017, per l'any passat, han guanyat el World Chocolate Masters, que és a nivell nacional el guardó més important a nivell de xocolata, i ara ens estem preparant ja cap al Mundial de París el 2018.
Sí, espera que us ho dic. Aquest senyor que tinc aquí al costat, o l'Ivan, per la gent que ens escolta, que el tinc a la meva dreta, és el campió manipulador de xocolata de tot Espanya, per entendre'ns, del 2017. De tot Espanya. I ara se'n va a competir amb els millors de tot el món.
Correcte, són 23 candidats de 23 països.
Uh-huh. A París.
A París. És a l'octubre, a París, al Salon du Chocolat de París, que allí bueno, presentem amb la temàtica de Futuròpolis, que és la ciutat del futur. Ho organitza l'empresa de xocolat a nivell mundial més gran del món. I nosaltres som a participar allí, des d'Almenar a Lleida fins a París.
Molt bé. Escolta, Ivan, per cert, amb aquests concursos, quina és la mecànica? Us diuen, escolta, has de fer un postre, 5 minuts. És un dia.
Venen preparats de casa, no? Suposo.
I tant. Pensa que per anar... Bueno, aquest concurs d'any passat, 2017, es va celebrar en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona, del qual ens vam preparar quasi un any i mig abans per anar a aquest concurs. I per anar a París, ja quan acabi d'aquí l'entrevista amb el Ricard, ja anem a entrenar, eh? És com una competició esportiva.
Escolta, o sigui, vas a entrenar, després allò s'ho menja algú, no? I ho prova i et dona nota, no?
Sí.
Et dono idees, eh? Et dono
per
idees.
Si necessites control de qualitat, Ivan, i el mateix li dic al Juan, el Ricard i jo estem disposats, eh?
Qualsevol dia estaríem encantadíssims de portar-vos una nova creació, eh? Ja ho sabeu.
Després ja anem a córrer, eh? Vull dir que no hi ha problema, clar, per provar aquestes coses. Et trobem a Cal Boomer, que vosaltres vau començar dedicant-vos al tema de la pastisseria, per entendre'ns, però ara ja feu catering, feu de tot.
Sí, nosaltres fa 15 anys vam començar amb el tema del postre. Som un equip molt jove, molt dinàmic, amb moltes ganes, sobretot. Jo sempre reivindico la part de l'equip, que és molt, molt important per nosaltres. I, bueno, vam començar subministrant postres per la restauració, del qual hem esdevingut amb el món del catering, els events. I és un món que ens apassiona, ens encanta i ens permet molta innovació, sobretot davant del client.
Uh-huh. Bueno, escolta, com diuen, sin más dilación...
Vinga, va. Ens hem menjat ja els caragols, necessitem postre.
Ens hem menjat els caragols amb pressec de Lleida, anem a pel postre. Ingredients que li hem donat, calçots i avellanes. Ivan, sorprèn-nos.
És un repte, eh? Vull dir, jo ja m'agrada, ara que és tot lo que ve de Reus, no? De les calçotades que estan fent ara, passant en cotxe per la carretera, pots notar aquesta flaire. Jo sempre me'n vaig cap al món del dolç, un producte és molt, molt fàcil de treballar, com és aquesta avellana, i el calçot per mi també és fàcil de treballar, perquè ara estem justament amb aquest concurs, estem investigant a nivell molecular tots els sabors, i la molècula de la xocolata és molt similar, per exemple, et donen un apunt a la ceba caramelitzada o al bacon a la planxa. Ah. Són dos molècules molt similars, llavors el calçot no deixa de ser res més que una ceba. A mi m'he sacut aquest calçot fet a la brasa, per exemple, jo no el faria a la brasa, el faria amb un smoker, que és un aparell que fuma a dintre un forn, on podem utilitzar l'escorça de qualsevol arbre per fumar-lo, i després el caramelitzaria amb una mica de sucre moré, sempre sucre moré, reivindiquem aquest sucre moré, aquesta caramelització natural que li dona el sucre, i faria una compota, una semicompota. També se m'acut, Ricard, si em permets, aquesta salsa xató, vale, que ja porta aquesta part d'enyora, també que té aquest record dolç, aquestes avellanes torrades de Reus. Jo, en aquest cas, li posaria avellana crua, entre crua i torrada, i combinaria amb una xocolata que fos bastant àcida. Estem parlant d'una xocolata més acut, podríem utilitzar la Sant Domingue, és un 70% de cacau i recorda molt a la terra, recorda molt a la fusta. I amb aquests tres ingredients, la xocolata, l'anyora i les avellanes, jo faria una mousse, per què no? Una mousse de xocolata negra, on inclús hi podem posar un oli de tòfona per potenciar aquest sotabosc, no? aquestes calçotades que es fan a l'exterior. Tot això amalgamat amb aquesta xocolata, una cremeta, es podria fer una mousse amb un nucli d'aquests calçots caramelitzats. I per què no? Un cruixentet més acut ara, podríem agafar aquest calçot, talladet en juliana, passat per una farina de cigró, fregit i ensucrat per damunt. Què et sembla, Ricard?
Yo, Mónica, ¿cómo te quedas?
Es que no tengo palabras, Juandi. O sea, tú que dominas del tema, es que el Juandi estaba mirando al micro y la EFEN que se llama el CAP, ¿no? O sea, te parecía todo muy bien.
Todo bien, sí, sí. Bueno, habrá que hacer un cuatro manos con chocolate y con salado.
Cuando quieras, sí, cuando quieras.
Estás convocado.
Encantadísimo.
No, es que yo veo este postre en la muela, lo veo, ¿eh?
Ningún problema, claro que sí. Lo veo. Encaja muy bien en nuestro nuevo escenario.
Por eso, yo creo, Iván, penso que us heu de conèixer en persona. No, aquí ho deixo, eh? Veig molt potencial aquí amb aquesta feina a quatre mans.
Jo, de totes maneres, déu-n'hi-do que es pot arribar a fer.
Déu-n'hi-do.
És igual els ingredients que els hi donguis.
No, és que a més m'ha introduït la salsa, que jo pensava, dic, bueno, això el postre no, i també.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Ivan, m'agrada molt. Això ho hauríem de tastar, també t'ho dic.
I tant. A veure, podria ser una nova creació, inclús per anar a París, eh? Lleida, Reus o París.
Mira, noi, com t'emportis això a París, els de Cope venim amb tu al concurs. No sé si hi ha el jefe per aquí escoltant, Ricard, que ho vagi apuntant, això.
Sí, tenim a la veu per aquí, eh?
No?
Prenent nota, sí.
Que prengui nota, que anem tots amb l'Ivan. Juan Dibé també, no?
No sé si necessitarem un sponsor, un patrocinador. Avui en dia tot va patrocinat, no?
També. Escolta, doncs jo crec que ens ha quedat un menú molt original, i és creació pel Dia Mundial de la Ràdio, Ricard?
Molt bo. Espectacular. Escolta, us ha agradat, per cert, aquest postre?
Sí!
Ei. Escolta, la xocolata és bona, us agrada?
Sí!
Ara els hi faré la pregunta trampa, perquè jo sóc molt exigent. Xocolata amb llet o xocolata de 100% cacau? No els hi agrada la xocolata.
Ja ho veig que no els hi agrada, ja.
Però què és això de la xocolata blanca i la xocolata amb llet? La xocolata de 100% cacau, la amarga. El que passa és que ens han venut la moto que la xocolata ha de ser dolça, no?
Per nosaltres és molt important. Si vols aquí, Ricard, mira, tinc 6 potets en xocolata negra i només un en xocolata amb llet, perquè els matisos que li podem donar a la xocolata negra poden anar des de tocs florals, este sabors a fusta, este avellana, este safrà, en funció de cada xocolata d'origen que estem degustant, li trobem unes connotacions o unes altres. Arran de poder tocar aquest producte, ens anem fent cada vegada més especialistes i més perfil a prim, i llavors nosaltres, quan estem creant un postre, quan estem creant una elaboració, tenim en compte dues vessants. Una és l'afinitat, o sigui, afinitat, si estem creant amb plàtan, doncs, per exemple, buscarem una xocolata que tingui afinitat amb plàtan, amb vainilles, i si estem buscant el contrast, per exemple, busquem una xocolata totalment diferent perquè contrarreste, o sigui, m'explico, si tenim una xocolata molt dolça, contrarrestarem amb un ingredient bastant àcid, bastant astringent, que faci aquest... Con...
És tot un món, eh?
Sí, sí.
Clar. Això de la xocolata.
Un dubte que tinc jo ara mateix, Juan, vosotros el chocolate lo usáis para alguno de los platos, no sé si en la muela o en el chivarri, que no sea un postre, propiamente.
Sí, cocinamos con chocolate también, claro. ¿Sí? Me encanta ese toque. Por ejemplo, hemos hecho últimamente un rodaballo con su propio jugo de espinas, 100%, y siempre le metemos una onza de chocolate. La grasa del rodaballo le va muy bien a un fondo muy potente, y el chocolate le aporta ese toque que es algo alucinante, ¿no?
Peix amb xocolata.
Sí, és bestial.
Sí.
Ivan, t'has d'endur el Juan de a París.
Estic per provar.
I tant.
Tinc tants plats per provar avui que jo, vaja, no sé, d'aquí a la cursa de 10 quilòmetres directe. Escolta, que ha estat un plaer avui,
sí,
dia mundial de la ràdio. Encara ens falta, encara volem tornar a escoltar música, encara ens falta fer alguna proposta de visita a Lleida i a la zona de Tarragona. Avui ha estat amb nosaltres l'Ivan Pascual, xef executiu de Calgúmer Events. Busqueu-los a internet. Ivan, escolta, un plaer, gràcies.
Un plaer igualment, a vosaltres.
I enhorabona.
Gràcies, Ivan. I també gràcies. Ens ha acompanyat el Juan Di Sánchez del Chivarri i la Muela de Reus. Ja saben, carrer Pubill Oriol, i allà ens troben, eh?
Sí, sí, estarem. Muchas
Juan
gracias por todo.
Mil gracias.
Muchas gracias.
Ai, Ricard, no pot ser que ens facin això, que vinguin aquí a explicar-nos aquestes coses i no portin una mostra.
No, jo venia amb la cullereta i la forquilla ja preparat, dic, a veure si aquí em dirà... Tinc la xocolata aquí al costat, eh? O sigui, jo ara no, perquè fent ràdio només em faltaria anar menjant, però ara quan parem a la una marxo corrents cap a l'estudi, però de camí jo vaig provant xocolata, això sí que t'ho dic.
Guarda-me'n una mica, home, ja vindria el cap de setmana, a veure si arriba.
Escolta, anem directes cap a la una... Però hi ha una cosa que fem els divendres que ens agrada, i és fer propostes perquè la gent de Lleida vagi a visitar algun equipament o alguna activitat a la zona de Tarragona, i a l'inrevés, perquè la gent de Tarragona vingui a Lleida.
Sí.
Tens alguna proposta per mi?
Jo la tinc, sí, per tu, per tots els que estan a l'audiència, no, en aquesta sala, i també pels que ens escolten des de la demarcació de Lleida. N'hem parlat alguna vegada, de fet vam fer un programa des d'allà a quatre mans, els cuiners, podíem fer un menú a quatre mans, tu i jo hem fet algun que altre programa, així en conjunt, i jo us proposo, si no el coneixeu, que aneu al Museu de la Ràdio de Roda de Barà. Perquè molta gent el desconeix que existeix allà, fins i tot a les comarques de Tarragona, hi ha molta gent que no sap que el tenim allà.
Jo no hi he estat, però sé que tu sí, em vas enviar unes fotos que em va fer una enveja.
I pels amants de la ràdio, és un lloc, és el paradís. Jo, de veritat, que m'han d'agafar perquè m'emportaria tots els aparells a casa meva.
Home, però les antigues són grans, eh?
Sí, ja ho
no
sé, sí, seria
butxaca.
Poc discret, ja sé que seria poc, poc discret, però bé, jo ho intentaria... Però la veritat és que està el Roc de Sant Gaietà, a Roda de Barà, no te perdo, el trobareu segur, és que està literalment a sobre del mar, a la roca foradada, i allà és un museu que neix de la col·lecció privada de Lluís de l'Olmo, i jo crec que és una oportunitat única. De fet, hi ha dos museus d'aquest estil a Espanya, l'altre és a Ponferrada, també de Lluís de l'Olmo, i aquí a Roda de Barà, a Tarragona, tenim l'altre, i hi ha, de veritat, o sigui, tenen més de 500 aparells de ràdio, és una oportunitat única de veure peces úniques que no n'hi ha cap altra al món, i diré una particularitat, que la col·lecció ha anat creixent, i t'explico per què, perquè molts visitants, evidentment Roda de Barà és un lloc molt turístic, que passen pel museu, perquè estan de vacances per la zona, i diuen, aquí no hi ha cap ràdio del meu país, i n'envien.
Ah.
I llavors hi ha ràdios que han arribat de punts del món, d'arreu del món.
Molt bé.
I de fet ja, si em deixes posar-te només un so, el de la peça més antiga que hi ha al Museu de la Ràdio Roda de Barà. És una caixa de música suïssa de 1820, i sona així. Com te quedes?
Millor, eh? Si pugues parlar.
Sí.
Escolta, posa'm
tu.
Posa'm de fons ja la música per acomiadar-nos, que avui ho farem amb la de Queen.
Sí, vinga, te la poso.
I jo només us dono dues propostes perquè vingueu a Lleida. Veniu a veure el Turó de la Seu Vella. Està pendent de que sigui declarat Patrimoni de la Humanitat. Està pendent. I quan això passi, jo crec que serà el gran boom, eh? Però tot el complex del Turó de la Seu Vella... és visitable i recomanable. I també el Museu de Lleida, Museu de Lleida, que sí que recentment ha estat notícia perquè han marxat tres peces, etc, etc, correcte, però queda una col·lecció amplíssima i per tant és visitable el Museu de Lleida. I res, 30 segons, estem a la una.
Escolta, ha estat un plaer, hem de fer més sovint això de programes a quatre mans en públic.
Anem directes cap a la una, Mònica, jo marxo corrents cap a l'estudi perquè seguim amb la música i marxo amb aquest aplaudiment dels alumnes de FEDAC i de l'Estona. Gràcies.
Gràcies.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Luis Bárcenas admite que Ricardo Costa le confesó que tenía instrucciones para financiar actos de campaña del PP valenciano de forma irregular. El ex tesorero del PP ha declarado como testigo en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel. Bárcenas asegura que así se lo trasladó al entonces tesorero nacional Álvaro Lapuerta.
El tesorero estaba de viaje, pero cuando el tesorero nacional Álvaro Lapuerta vuelve, yo le traslado mi conversación con don Ricardo Costa y Álvaro me dice que no me preocupe, que la va a hablar con Valencia y dejará claro que esa es la indicación.
En la audiencia de Sevilla se ha reanudado el juicio de los falsos ERE con la declaración del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, que solo va a contestar a las preguntas de su abogado. Es el letrado judicial, Rafael Castro de la Nuez, el encargado de leer la declaración que hizo Guerrero ante la policía. La anécdota la ha protagonizado cuando le han pedido que leyera también las preguntas que Guerrero no contestó.
Bueno, pues ahora voy a buscar un auxiliar que siga, porque yo estoy ya medio afónico. Vale, se va a leer, pero por parte del señor. No, voy a buscarla. Manolo, llame usted a la Rosa. Bueno, yo también tengo derecho a parar de vez en cuando, creo yo, vamos. Pero un poco de agua, vamos, no soy una máquina.
Y la brecha salarial aumenta en España. Las mujeres cobran un 30% menos que los hombres, según un informe que acaba de presentar Comisiones Obreras. Joaquín Vidmanos.
Es una brecha que se explica, afirma el sindicato, por la mayor presencia de la jornada a tiempo parcial entre las mujeres o por los menores complementos salariales que reciben ellas. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclama actuaciones urgentes.
Sería muy importante una ley que fomentara o que impulsara esos planes de igualdad en las empresas, que fomentara que la negociación colectiva pudiera determinar también otros umbrales de empresas en los cuales hay que realizar planes de igualdad, ¿no? Y luego que se pongan recursos para poder llevar adelante estos planes de igualdad.
La brecha salarial es uno de los motivos que está detrás de los paros laborales de dos horas que han convocado los sindicatos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Y hay más noticias en este martes 13 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
El aumento del gasto sanitario es insostenible. Es uno de los mensajes que ha dejado en el Congreso el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Se ha fijado hoy en Castilla-La Mancha, en Cantabria, Extremadura, La Rioja y Ceuta, aunque el problema es muy similar en todas las regiones. El presidente del Tribunal de Cuentas pone el foco en la deficiente financiación autonómica. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años. La pequeña padece una minusvalía del 65%. Y el presidente turco amenaza con abrir una nueva crisis internacional. Erdogan no descarta una actuación similar a la de Siria y esta vez en Chipre. El presidente turco se opone a cualquier actividad de extracción de hidrocarburos en las aguas territoriales chipriotas. Dicen que se está violando el área turca de Chipre.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José y Restan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vivir la fe en España no tiene nada que ver con lo que supone ser cristiano en países como Pakistán. De esto habláis en El Espejo hoy.
Ya te digo, Pakistán es uno de los países del mundo más difíciles para ser cristiano. Hoy queremos recordarlo porque acaba de tomar posesión el nuevo obispo de Islamabad, Rawalpindi, Joseph Arshad, un pastor joven y valiente para ese rincón del mundo que no queremos olvidar. Y si miramos el mapa, vemos que su diócesis, con alrededor de 200.000 fieles, se sitúa al noreste del país. Al este, la convulsa región de Cachemira. Al oeste, las áreas tribales fronterizas con Afganistán, donde campan a sus anchas los talibanes. El obispo Arshad lo tiene claro. La misión de los cristianos es proclamar la buena noticia de Jesucristo en una tierra marcada por el extremismo, la corrupción y unas leyes que discriminan a las mujeres y a las minorías religiosas. Es la vida de los cristianos en Pakistán que intentamos contar dentro de media hora. ahora en el espejo.
Y estaremos atentos en eso, en unos 30 minutos al espejo. Hasta gracias, luego, José adiós. Luis. Y en los deportes, máxima expectación para el Real Madrid París Saint Germain, José Luis Corrochano.
El Real Madrid se ha entrenado esta mañana. Está hablando ahora mismo Marcelo para los medios de comunicación. Tiene previsto hacerlo enseguida Zinedine Zidane, el entrenador. Mientras el París se ha entrenado en la capital francesa, vuela esta tarde hacia la capital de España y a las 8 menos cuarto está previsto que hable en Madrid su entrenador Unai Emery. Entre otras cosas, ha dicho Marcelo que se ha cruzado mensajes con Neymar, pero ninguno de ellos hablando de fútbol. Mientras tanto, a esta hora, reunión en el Consejo Superior de Deportes para desbloquear la huelga de jugadores de baloncesto que impediría que se disputara con normalidad la Copa. Alfonso Reyes, presidente de los jugadores, y Esther Queraltó, secretaria general de la ACB, antes de entrar a la reunión.
Pues por el bien de nuestro baloncesto, de los aficionados, de los jugadores y de la liga, espero que hoy alcancemos un acuerdo y podamos ir a la Copa del Rey. Depende de la ACB.
Yo creo que depende de las dos partes. El hecho de que estemos aquí significa que hay voluntad y ganas de llegar a un acuerdo y que la Copa se celebre con normalidad. Yo creo que nos toca buscar una postura de acuerdo que permita jugar.
La Copa del Rey debe empezar este jueves en Gran Canaria.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs Alba, que he arribat, he arribat aquí als estudis, no refa, si fa 4 o 5 minuts, estàvem encara a la sala Alfred Perenya, avui dia mundial de la ràdio, hem fet aquesta primera parada en públic amb els alumnes de FEDAC i de l'Estonac, ha estat genial, espero que us hagi agradat. I ara ja tornem a estar aquí, tornem a estar aquí als estudis del carrer Acadèmia, que sempre dic el mateix, aviam, dic que estem tancats aquí, però que teniu la porta oberta per venir sempre que vulgueu. En fi, escolta, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem el migdia a Lleida, que ens durà des d'ara fins a les 2 de la tarda, però ja saps que ràdio des de la ciutat de Lleida i per tota la província de Lleida n'estem fent cada dia des de les 12:20 fins a les 2. Avui estem a dimarts i 13. Ningú se n'han recordat avui, que és dimarts i 13. No passa res, només diuen allò de no té cas, ni té cases ni té embarques. I el que fem és recordar que avui és el Dia Mundial de la Ràdio, buscar tot seguit la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell, i el que farem és parlar de barris amb el Cosme García, ens informarem, i a més el Joan Bellmunt ens portarà la proposta dels nostres pobles. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Va creixent la nuvolositat a aquesta hora a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu, on esperem altre cop precipitacions durant la tarda, especialment a la Vall d'Aran, amb una cota de neu que anirà pujant del 100 als 600 metres. Tornarem a tenir avisos actius de nivell groc avui a la Vall d'Aran per acumulacions de neu de fins a 5 centímetres més. A més, avui baixen les temperatures. La màxima a Lleida marcarà 9 graus, a Balaguer 8, a Tàrrega 7 graus, a la Seu d'Urgell en tindrem 6, a Diella 2. I el vent continua bufant força suau, variable, en tendència a bufar de l'oest. Demà tornarem a tenir un cel molt ennuvolat, també a les comarques del sud, amb precipitacions al Pirineu, que no descartem en altres zones conlindants, i una cota que anirà pujant més. Arribarà dels 600 als 2.000 metres. Encara, per tant, fins al migdia, amb nevades abundants a la Vall d'Aran, amb acumulacions de fins a 10 centímetres. Les temperatures també pugen demà, ho faran de manera localment notable al Pirineu, però tanmateix tornem a tenir glaçades aquesta nit al Pirineu, on hem d'arribar als 6 graus negatius. La mínima a Lleida marcarà 0 graus, a Tàrrega 1 sota 0, a Balaguer o a la Seu d'Urgell 2 graus sota 0, a Viella 4 graus negatius. El vent bufarà suau, variable, també amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem amb la informació de servei. Hores d'ara, tota la xarxa viària lleidatana està disponible sense cap trama amb cadenes, per tant, això és una bona notícia, però no per això hem de baixar la guàrdia. Atents, atents, si agafem el vehicle, tant el que fem nosaltres com el que pugui fer qualsevol altre conductor. I en relació amb el tema de la meteorologia, ull, que ja ens ha dit ara l'Anna Borrell, però recordem que un nou front podrà deixar precipitacions de neu als 200 metres a partir d'ara, del migdia, a les comarques de Ponent. Per tant, no, sobretot al Pla de Lleida, no som comarques que estiguem ben preparats perquè caigui la neu. Per tant, ull a les caigudes si vas caminant, evidentment a conduir, si vas amb bicicleta o moto, més cura encara. Val? I es demana, evidentment, aquesta prudència a tots els conductors que hagin de circular per les zones afectades. Amb successos, detinguts 5 veïns de Sabadell acusats de robar en una empresa del polígon industrial dels Frares de Lleida. Els van enxampar els Mossos quan fugien del lloc. Tots tenen antecedents i passaran avui dimarts a disposició judicial. I Pons celebra la popular festa del ranxo repartint-ne, agafeu-se, eh? Repartint-ne 12.000 racions. Per la seva elaboració s'ha comprat un total de 1.500 quilos d'aliments als diferents establiments de la localitat. Ja és una data marcadíssima al calendari de tota la gent de Pons. Amb successos encara, a comarques, detingut un home al Farràs per agredir un altre amb una copa de vidre trencada al coll. Ull, que aquestes coses acaben malament. Està acusat d'un delicte d'intent d'homicidi i passarà avui dimarts a disposició judicial a Balaguer. I la compravenda de pisos augmenta un 14% durant l'any 2017 i l'increment és el més baix dels darrers 3 anys. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs n'hem parlat a la primera part, però no me'n recordar-ho. Sequera, ho vam dir també amb Albert Escuer i Xavi Pérez a la radiografia ahir dilluns, sequera històrica del Lleida Esportiu, parlem de futbol, des de la temporada 2000-2001, que ja fa dies, el Lleida no havia marcat tants pocs gols a aquestes alçades de Lliga, i recordem, n'han fet 22. Només 6 s'han anotat a la primera part, però recordem que aquella temporada s'estava militant a segona divisió A, i que aquella temporada 2000-2001 va acabar amb el descens a segona B.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovechate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día del parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra traen a Madrid un nuevo modelo de salud y los seguros de asistencia sanitaria más completos. Y mañana, 14 de febrero, Carlos Herrera y Herrera en COPE nos descubrirán desde la nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud. Recuerde, mañana 14 de febrero en Herrera en COPE.
Muchas gracias a todos los que escuchan la radio por el canal que sea. En su radio de toda la vida, en su cadena musical, tablet, móvil, portátil, podcast, TDT, DAB... La radio es el medio más versátil y el que mejor se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Gracias a los anunciantes por confiar en el medio. Gracias por escucharnos también hoy en el Día Mundial de la Radio.
¿Saps què necessites per menjar sa i bo? Un llibre?
El periòdico et porta cuina flexi de Dan Martín per a seguir una dieta sana i equilibrada amb vegetals i sense eliminar el consum de carn i peix. Aquest cap de setmana per només 9,95 € amb El Periódico.
Renacimiento. Desde 1982, haciendo de la madera un arte a precios muy, muy competitivos. Visite Renacimiento en calle Germanetas 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. Renacimiento, mobiliario y decoración. Ahora, rebajas espectaculares. Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebubús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs a un quart de dues, fora de l'horari, però està aquí amb nosaltres el Cosme. Cosme, què tal? Bon dia.
I arribem a la nostra entrevista cosmopolita. Avui també no podíem faltar la cita. Avui és el nostre dia, el Dia Internacional de la Ràdio, i per tant avui també els barris seran protagonistes. Si havíem de parlar de barris, hauríem de parlar de moltes coses, perquè fins i tot el moviment associatiu veïnal va constituir i va crear emissores de ràdio. Bon exemple va ser en Ràdio Pardinyes, que en el seu moment es va constituir, i també intentones, com va ser també al barri de Cap Pont, i jo no sé si hi ha hagut altres barris que també van fer la seva pròpia emissora. Però avui parlem de barris, i ho farem amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, i alhora també és el president de l'Associació de Veïns de Balàfia. És el Toni Baró. Toni, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, ara sí. Bé, avui arribem al dia nostre, el dia de la ràdio, i avui ets tu el nostre convidat. Hem preferit que ho fem així. Jo no sé si a tu te passa per la ment alguna altra emissora que se constituís a part de Pardinyes i de Cap Pont.
Pues la veritat és que no. Sé que dels barris va saltar, hi ha moltes escoles, s'ha fet també, de diferents escoles públiques i concertades de Lleida, però com a barri jo tenia notícies de Pardinyes.
Aquestes emissores, cadascú ha fet la seva tasca i sobretot el que volen és difondre el que fan el seu moviment associatiu. En aquest moment, difonent totes les vostres activitats, tenim aquest barri a barri, del qual avui en parlarem i ens centrem a la Federació d'Associacions de Veïns. Va néixer amb una intenció, la d'unir els barris i també reivindicar totes aquelles necessitats i donar a conèixer les seves festes, correcte?
Correcte.
I ha canviat molt la seva idea des del seu funcionament de principi?
Ah, la veritat és que en el moment en què va sorgir, fruit de la col·laboració i la potència del moviment veïnal, Lleida era una ciutat molt millorable. En el pas dels anys, per sort, hem millorat moltes coses, encara que ens en queden moltes per acabar de concretar. Sí que és cert que hi ha un canvi de paradigma i que el moviment associatiu s'ha diversificat i cada vegada es cuida més de coses concretes i intervenim cada vegada més d'una manera institucional als plens, i diguéssim, som un moviment associatiu que ha canviat una miqueteta la manera de fer.
Abans es deia que estaven molt polititzades les entitats veïnals i que havia molts membres que estaven en política activa. Això en aquest moment cada vegada es dona menys. O sigui, aquí el que miren és els seus veïns i cuiden la seva parcel·la, per dir d'alguna manera, no?
Bueno, ara ja és un dels canvis, no? Jo crec que es tenia necessitat de que el moviment veïnal ha sigut una magnífica pedrera per a polítics que després han fet gestió, no? I una gran part dels que han sigut regidors, una part important ha sortit del moviment veïnal. Per què? Perquè el moviment veïnal està format per persones amb consciència de servei, amb consciència de barri, amb consciència de ciutat. Ara, avui en dia, davant de tot el soroll polític que hi ha, doncs més aviat hi ha una tendència a que, com que el moviment veïnal és divers, doncs nosaltres ens hem de cuidar d'aspectes molt concrets de la vida del barri, de la millora dels nostres conciutadans i deixar el soroll polític per a d'altres.
I aquí parlem de polítics. Totes les forces polítiques, les sedes municipals, responen igual? Es preocupen dels temes dels diferents barris de la ciutat?
Totes no. S'ha de reconèixer, doncs, evidentment, l'equip de les forces polítiques que formen l'equip de govern i que li donen suport de vegades, doncs tenen una presència més activa. D'altres membres de la que no estan en l'equip de govern, però que fan una oposició també molt activa, estan presents a tot arreu. I d'altres, una miqueta, tenen més actuacions puntuals. El que sí que he de dir és que malgrat que en el seu moment, quan vam sorgir com a candidatura i vam guanyar, va sortir tot aquell tema de la despolitització i tal, sí que ells ens busquen i ens venen a explicar els seus projectes i tenen molt interès en validar aquelles propostes que tenen que fan ells. I també he de dir que quan nosaltres els anem a explicar una de les mocions que fem, tenim molt bona recepció per part de tothom. Ara, uns treballen més que els altres colze a colze amb els barris, això és evident.
Comencem any i se suposa que ara és quan facturen a les associacions de veïns als seus socis. S'implica la gent o costa que el moviment ciutadà s'associi a les entitats veïnals?
Bueno, el tema dels socis és un tema que la gran majoria dels socis que tenim són gent molt gran, que eren gent amb consciència, que en el seu moment van tenir consciència de que tenien que participar per ajudar a millorar la convivència i ajudar a millorar el barri. I després també tenim tots aquests que s'apunten perquè fem unes activitats que els interessen, no? Més enllà d'això, jo crec que el repte que tenim és acabar de convèncer a tots aquestes noves famílies que a les diferents expansions que hi ha hagut als barris haurien d'anar prenent consciència i fer-se socis del moviment veïnal. De fet, ara estem preparant una campanya d'afiliació aquí a Balàfia, que si sortís bé la podríem incloure a Lleida. Crec que també ens hem de modernitzar a l'hora de que ens puguem apuntar. Fins ara és molt típic el tenir que anar a la seu social, directament, al centre cívic, apuntar-se, omplir papers. Jo crec que una de les coses que hem de fer, tot s'ha modernitzat, hem d'utilitzar internet, hem d'utilitzar els CPVs, de tal manera que les famílies no tinguin l'excusa de tenir que desplaçar-se per a fer-se socis, que així d'aquesta manera puguin participar més activament en la defensa dels seus propis interessos. Al fi i al cap, nosaltres no som ningú més que les pròpies famílies que s'agrupen i defensen els seus interessos.
Això és com el responsable de l'agenda, que ara per fer les declaracions haurem de fer un clic. Doncs haurà de ser tot amb el clic, perquè per demanar subvencions, clic. Per ficar la junta, clic.
Molts clics, potser massa clics,
Estan complicant. Sobretot per la gent, gran, no? Per la gent gran és molt complicat.
Bueno, la gent gran i la gent jove, que no és tan fàcil, tampoc,
Agòbia.
Sí, estem en l'era digital aquesta, i la paradoxa és que cada vegada rebem menys suport, menys diners, i ens compliquem més la vida a l'hora de justificar, a l'hora de fer tràmits, no? No sé, crec que s'ho hauríem de fer mirar i s'hauria de simplificar molt més tota la tramitació. I una altra cosa, jo ja sé que hi ha hagut molts casos de corrupció a Espanya i tal, però jo crec que les associacions de veïns no són un cas. I ens hauríem de mirar tant el moviment de les associacions de veïns o d'altres entitats que són sense ànim de lucre i movem unes quantitats de diners, ens hauríem de mirar amb carinyo i no amb aquesta mena de desconfiança que sembla que ara es miri tothom.
En dues assemblees que he participat, una la de l'agrupació de pessebristes i una altra la de la Federació de Caes Regionals, ambdues estan més que agraït perquè s'estan treballant d'una forma transversal. És a dir, que fins i tot els sponsors són pròpies entitats socioculturals. I això és en quant als pessebristes. I en quant a les caes regionals, aposten per intercanviar. Si tu tens, tu me das el trigo i jo te doy el pan. Que és la fórmula poder per tirar endavant i no tindre tants mals de cap per pugui justificar.
Bueno, això, optimitzar recursos, no? L'intercanvi, jo t'ajudo i tu m'ajudes, doncs està a la base de la convivència, no? I llavors, bueno, no per tot hem de necessitar diners, i a més cal dir que s'ha d'anar filant molt prim amb el tema aquest, perquè una entitat que rep subvenció no pot subvencionar una altra, per llei. Per tant, s'ha de filar molt prim com fem aquestes. Nosaltres, per exemple, a Balàfia ho solventem, o també com fem a la FAP, sent coorganitzador. Si ets coorganitzador, llavors ja no hi ha problema, pots aportar, pots ajudar, no? El que no pot ser és ser com si tu fossis per una administració, això no pot ser.
Anem a parlar també del moment que ens trobem. Quines són les reivindicacions més urgents que teniu des de FAP?
Bueno, en aquest moment, les reivindicacions, ja fa temps que parlem de que s'hauria de tenir una nova seu. Hem aconseguit, i esperem que es mantingui, el tema de que les subvencions municipals un 60% es reben de manera nominativa i crec que s'hauria, inclús, podria augmentar aquest percentil fins al 80%, de tal manera que ens facilitaria molt la vida. I més enllà d'això, nosaltres el que fem és reivindicar totes aquelles qüestions que ens demanen els propis veïns. Vull dir que conforme van sorgint demandes, nosaltres el que fem és vehicular-les. Des de la FAP estem contents amb el paper que tenim a nivell de l'Ajuntament, amb el reglament de participació ciutadana, i el que sí que voldríem és que se'n respectés una miqueteta l'opinió i que cada vegada que diguem una cosa prenguéssim nota i la féssim.
Per cert, la Junta, tota cohesionada i per llarg temps?
Bueno, la Junta, de moment, durant aquest temps, la veritat és que han passat una època difícil, perquè ja et dic, la pròpia polaritat de la moviment associatiu fa que hi hagi pues, diferents tipus d'opinió, i de moment estem cohesionats i anem endavant, i ara el que volem fer nosaltres és ja tenim molt a punt la reforma dels estatuts, de tal manera que diferents persones del moviment associatiu, sense necessitat de ser de la Junta de la Comissió Executiva, puguin assistir a comissions de l'Ajuntament i puguem, diguéssim, repartir més la feina, no? Però de moment hem de dir que tenim cohesió.
És a dir, que teniu escrits a la Junta Directiva, no?
Sí, tenim, sí.
Molt bé. I ja per acabar, si parlem de Balàfia, és un barri molt actiu, amb el qual la solidaritat i la cultura són els pilars bàsics, no?
Home, nosaltres he de dir que, per exemple, avui inaugurem una exposició sobre que te convido a veure, i és un home que ho sabràs apreciar. Estan pintades totes les esglésies del Segrià, amb el senyor Vallès, que és un molt bon pintor.
Sí, sí.
A la nit farem Sant Àgueda, la setmana que ve s'inaugurarà la plaça de l'Hospiera. Farem un tema amb la Fundació Crisàlida. No parem. Balàfia és un barri que, per sort, és un barri dinàmic, i jo crec que també pertoca, no?, perquè aquesta gran inversió en habitatge i les famílies que han vingut a viure s'ha de correspondre també amb una forta activitat, no?, com tenim, per exemple, també a Pardinyes o d'altres barris.
Per acabar, avui és el dia de la ràdio. Tu escoltes ràdio?
Doncs jo escolto molta ràdio. A més, dic que no sóc una persona que m'hi aixeco amb ràdio i intento tenir també diversitat d'opinions per estar al tanto, no? I deixa'm dir una altra cosa. Sí. Jo voldria dir que un dels temes que treballem més, tu ja saps, amb el tema de Dona Balàfia, volem donar importància al paper de la dona, i properament farem una activitat que es diu Nenes i Dones de la Ciència del Segle XXI, a la qual t'acompanyem. Tindrà una doctora, la doctora Núria Salan.
Molt bé. Doncs Toni Baró, president de la FAP, i aleshores també és el president de l'Associació de Veïns de Balàfia. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Vull agrair especialment a la teva persona i a la teva entitat, com ja saps que la FAP ho ha reconegut recentment, tota la tasca que veniu fent en la difusió i el recolzament al moviment veïnal, que a més he de dir que no és una tasca d'ara, sinó que és una tasca que porta desenes d'anys. Moltes gràcies.
Gràcies. Fins aquí arriba avui el nostre temps de ràdio, amb el dia de la ràdio, valga la redundància, i és lògic, jo tinc que recordar el meu correu, cosme@copelleida.com, Ricard el teu, i la propera hi tornaré, però demà tinc entrevista cosmopolita interessant.
Així és, Cosme, gràcies. Jo recordo el meu WhatsApp, va, 664-526-180, 664-526-180. I avui, fora de l'hora habitual, però evidentment no ens podem perdre la proposta del Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Cap on anem avui?
Anem cap a la Noguera. Anem a Bilbes.
Però,
important,
escolta,
important.
Jo crec que estem a l'abecedari, el tenim ja...
Bé.
Ja està, eh?
Bé, ara fem la B baixa i la setmana vinent hi farem una altra.
Curiositat, ja sé que ja ho veuré, però n'hi ha amb Z? Algun? Ahà.
Pues no.
No n'hi ha,
no,
eh?
No, perquè amics, sí, amics, n'hi ha un...
Amb Z no n'hi ha cap.
Però amb Z no...
Perquè estem
no,
seguint ara l'AB baixa,
no, no,
per això.
No em recordo, no recordo. Ja ho trobarem.
Escolteu-nos cada dia.
Però, exacte.
I així ho sabreu. Però,
per exemple, la X sí, perquè hi ha Xerallo, la població de Xerallo, però Z...
B doble tampoc, suposo.
No.
Però, bueno, de moment...
Curiositat.
On anem avui?
Pues anem a Bilbes, a la Noguera. I on és Bilbes? Pues sortint d'Artesa de Segre en direcció a Tremp, pel port de Comiol, en arribar al pont de l'entorn cal agafar una carretera a la dreta que entre paisatges suaus i matisats porta fins a Bilbes, el qual queda a l'esquerra del riu Segre. El que més crida l'atenció en arribar al poble és la seva torre de planta quadrada, que té uns 10 metres d'alçada i que és el que resta de l'antic castell de Bilbes, i també l'església romànica de Sant Climent. Les primeres notícies que es tenen del castell són de l'any 1119, amb motiu de la infeudació que va fer el comte Guerau Pont II a Pere Bonfill. Fent un salt en els temps, cal dir que el 1532 el monestir de Montserrat va comprar Bilbes i Collfred, amb les seves jurisdiccions civils i criminals, per 3.900 sous. I des d'aquell moment fins al segle XIX, Vilves va romandre sota la dominació i sota el domini de l'abadia de Montserrat. Fou llavors com a fruit de la desamortització, es van subestar les propietats que posseïa el monestir de Montserrat, que, a més de terres, tenien el molí de farina i el d'oli. Cal dir també, per la seva banda, que l'església de Sant Climent, amb tota probabilitat construïda en el decurs del segle XII, va pertànyer a l'edat mitjana al domini jurisdiccional de l'abadia de Sant Pere d'Age, ja que així es reflecteix en una butlla atorgada pel papa Alexandre III l'any 1179. Cal dir que l'esmentada abadia es menciona els béns que posseixen escampats pel territori i on precisament s'anomena l'església de Vilves. I per acabar la dita, diu avui, el febrer mata més xais que un carnisser.
Gràcies, Joan.
Bon dia.
I ja anem directes cap a dos quarts, després la tertúlia dels polítics.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlos sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
La centenària cooperativa de Maials té per a vostè l'oli de la temporada. És l'oli Baró de Maials, verge extra, més sain natural, amb denominació d'origen Les Garrigues. I en la seva visita a la cooperativa, conegui la nostra agrobotiga, amb els productes de la terra, varietat, a bon preu. Cooperativa Foment del Camp Maialenc, carrer Sindicat 3, telèfon 973-130005. Maials.
Aquest 2018 tinc el propòsit de treure'm el carnet de conduir.
Bona decisió. I si penses en Autoescola Sant Joan, segur que l'encertes de ple.
Ja ets el tercer que m'ho diu.
És que tenen un equip de professors molt ben preparats i amb l'objectiu de que aprovis.
Vaig a demanar informació.
Autoescola Sant Joan, 55 anys d'experiència a Lleida i 20.000 alumnes aprovats. A Baró de Maials 16 per Vinyes, 973-222-679 o a la web santjoan.cat.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que tenim ja tres per sobre de dos quarts de dues, dimarts 13 de febrer del 2018. El primer que els hi preguntaré ara al començar la tertúlia dels polítics, bueno, primer que si estan tenint bon dia i després si són supersticiosos, eh? Estan amb nosaltres avui a la tertúlia dels polítics Guillermo Orbera del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, bon dia.
Bon dia.
Paco Cerdà, del PDeCAT i Unió, l'Ajuntament de Lleida. Paco, què tal? Bon dia.
Bon dia i feliç dia de la ràdio.
Gràcies,
senyor. Ho han dit abans, eh? Però... Mm.
Sí, home, sí.
No m'ho has donat temps, eh?
Dimarts 13, dia de la ràdio, mira.
Bueno, Gemma Casal,
el tens tu, no
de la Crida CUP. Què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Que m'avances amb tot. Dolors López, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia. Hi ha una dita que suposo que lo de la superstició va per això, que diu, en 13 i martes ni te cases ni t'embarques.
Bueno, jo...
Jo vaig néixer amb 13.
No sé si algú... De... Però era dimarts o no, Núria? O era 13
i prou? No, era dilluns. Però llavors bueno, ja no és.
Però i avui, crec... Ara ho dic de memòria, que no em consta que hagués estat mai aquí a la tertúlia dels polítics. Està amb nosaltres el Daniel Rubio, de Ciutadans. Daniel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Vaig estar, però l'any passat, crec.
L'any passat, bueno, doncs escolta, al cap d'un any ja no
compta. L'any passat fa un mes, vull dir, tampoc...
No, vull dir l'any passat de quasi un any.
Escolta, algú és supersticiós, jo què sé. No del dimarts a 13, d'alguna cosa, allò de... igual que els jugadors, n'hi ha alguns que entren al camp sempre amb el peu dret, o s'aixequen sempre amb el peu dret, o es toquen el nas abans de... Jo què sé, hi ha mil supersticions. Teniu alguna? Abans de començar el ple de la paeria, per exemple?
T'has esmorzat, no. T'has esmorzat.
Una mica...
Perquè són llargs, saps?
Jo què sé. No sé, diu, no, escolta, mira, és que sempre porto els mitjons de la sort. Jo què sé, el mocador.
No, jo sóc una mica... obsessiva amb l'ordre, no? Això sí, que m'agrada abans de...
Bueno, però això...
A l'hora de parar a taula, pues, no. Tot ben ordenadet, no. Però no sé, no.
Escolta,
no,
has vist una pel·lícula que es diu Toc Toc? Núria Marín?
No l'he vist, però...
Doncs si tens...
Vaig veure Mejor Imposible, que era molt més exagerat.
És boníssima, Mejor Imposible.
Però jo crec que un puntet, doncs, potser sí que li...
Si us agrada el tema dels trastorns obsessius compulsius, que no vol dir que la Núria ho tingui, eh?
No, jo ja ho reconec que potser sí que un pelet.
És espanyola,
tinc,
Toc Toc, mireu-la, que té el seu punt de... Evidentment és còmica, però té el seu punt de comprendre a la gent... Que té aquests trastorns que a vegades cal entendre.
I aquestes pel·lícules estan bé precisament per això, no? Per atensar, que no és, a veure, el que té un altre tipus de malaltia, doncs es mediqui per aquella malaltia,
clar,
no?
Clar.
I, bueno, desestigmatitzar una mica els trastorns o les malalties.
Escolta,
mentals.
Avui, com deia el Paco, que se m'ha avançat, Dia Mundial de la Ràdio, nosaltres a les 12:20 hem estat a la sala d'Alfred Perenya fent el programa en directe fins a la 1, ara hem tornat cap aquí als estudis. Sou consumidors de ràdio?
Sí,
menys del que voldria, perquè no tinc massa temps, però sí, el ritual, no soc, o sigui, jo sí que crec en el ritual d'aixecar-se al matí amb la ràdio, i això sí que el compleixo. Sí.
Molt bé. Home, la ràdio té això encara, tot i estar en ple segle XXI, noves tecnologies, que segueixen sinònim de veracitat i d'immediatesa, tot el tema de la informació de la ràdio, que avui en dia, a més, la ràdio també surt per internet, i etcètera, dona més possibilitats, a part del transistor clàssic,
No, i la quotidianitat, no? Hi ha moltes feines que et permeten tindre la ràdio,
I escolteu això
permeten a la gent estar informat, no?
Mentre... I això d'escoltar només la veu i no que no et vingui la imatge, per mi encara és la màgia de la ràdio.
Sí.
Perquè al final una persona va fent imaginació. Escolteu, un tema, són d'aquests que passen, que no hi podem fer res, per desgràcia. Avui s'ha enterrat, ahir es va fer l'enterrament multitudinari a la catedral de Lleida de mossèn Joan Mora. Persona, crec que això sí que posarà d'acord a tota la taula, destacada per destinar tots els seus recursos de temps i recursos, tots els que tenia al seu abast, pels demés, Paco.
La veritat és que sí,
i sense matisos, a més,
No, a més, on ha estat, la carrera del pare Joan Mora és enorme, sobretot a molts pobles del Pirineu proper. Jo pensava que solament havia estat a Pont de Suera, i ho van dir bestial, des de Viu de Llevat a Sopeira, etcètera, i allà on ha anat ha deixat una petjada espectacular. Una persona d'un caràcter sec, però molt, molt propera, molt, molt, molt treballadora i molt, molt, molt entregada als demés. Jo crec que ho portava molt bé. Jo me l'estimava molt, la veritat és que me l'estimava molt. I vam treballar moltíssim al tema, us en recordeu que volia quedar el que ara és l'Hotel Nadal,
sí,
per fer un hotel... O sigui, ho ha treballat molt i ha enganxat a molta gent, que jo espero que continuï la seva obra. Superhumil, una persona que va voler morir a la casa sacerdotal, amb molta pau, amb molta tranquil·litat. Jo, no sé, ojalà se'm pegui algo de mossèn Joan Mora, perquè estic molt lluny.
Bueno, suposo que
no coneixia,
que això...
però us conec de la seva obra.
A veure, coincideixo amb el Paco, no?, en el sentit de que un es pot dedicar, en aquest cas era un sacerdot, no?, i es pot dedicar pues, a la seva parròquia, a lo que li diguin des dels superiors, no?, però que hi ha persones, com és aquest cas, que no es limiten a fer la fenya tal qual, sinó que tenen altres inquietuds de servei, no? I, bueno, el pare Joan Mora, pues, amb el tema dels més desfavorits, igual que va fer al seu dia, bueno, que també va morir recentment, no?, el pare Joan Sunyol,
sí, sí, sí.
Dos persones absolutament, no solament entregades a la seva religió, sinó que entregades a la societat i entregades a aquells que més ho necessitaven, no?, perquè en els dos casos han set persones que han entregat la seva vida per a aquells que més ho necessiten. O sigui, no s'han dedicat a evangelitzar, per dir-ho d'alguna manera, que està molt bé, però que a vegades la manera de fer les coses també és fent allò que realment necessiten les persones. No?
Deixeu-me que canviï de tema, si no algú ha de dir alguna cosa breu, no? Tenim el nostre WhatsApp perquè pugueu enviar doncs, missatges de veu, sempre prefereixo de veu, però si són escrits també, 664-526-180, i d'aquí sempre sorgeixen temes per a la nostra tertúlia dels polítics. Ara els hi faré una pregunta que em penediré, perquè vol dir que no arribarem al següent tema. Una pregunta. Ara diré una cosa i veureu com... Vaja, no arribarem, no arribarem al següent tema. Però sí que és veritat que ahir va haver roda de premsa convocada per Mireia Boya i la va convocar a Lleida, el qual, escolta, per mi és... Bueno, em va agradar, aviam. És igual a Lleida que a Barcelona, però em va agradar que una persona del territori, si ha de convocar els mitjans i ha de parlar, doncs ho fes a Lleida.
Però va... una diputada per Lleida, no anava per la llista.
Sí, correcte, però...
Ho ha de fer per Girona.
Sí, però la roda de premsa, correcte, però la roda de premsa anava per un tema regional i, per tant, normalment la gent sol recorrir a anar-se'n a Barcelona. Es va presentar amb el seu advocat, que també és de Lleida, que també va remarcar que era de Lleida, i va venir a dir que està citada demà, dia de Sant Valentí, a Madrid, a declarar a les 11 del matí, bueno, casualitat, ara perquè tinc el calendari al davant, i que va venir a dir que ella està disposada a entrar a la presó perquè no rectificarà res del que ha dit i que sap que si entra a la presó no en sortirà fins que no es proclami la república. Gemma Casal.
Bé, jo, abans de començar aquesta tertúlia, jo he dit, la Mireia és una persona molt digna i ha estat una digna i excel·lent representant doncs, del programa de la CUP, i és evident que en aquest país es va fer un referèndum, que el programa electoral doncs, deia que s'havia de fer un referèndum, aquest referèndum es va fer, es va guanyar doncs, per construir una república, i és evident que ni la Mireia ni cap dels representants de la CUP ni cap de les persones doncs, que en aquell moment formaven Junts pel Sí van cometre cap tipus de delicte més enllà que el d'exercir la seva llibertat doncs, de fer complir la voluntat del poble, la voluntat de la gent expressada a les urnes. Per tant, jo crec que la Mireia hi va donar una resposta i la va donar molt contundent, de que evidentment ella no vol entrar a presó ni està disposada a entrar a la presó perquè sí, però si el que s'està exigint és renunciar a les idees i a la llibertat de pensament i al fet de complir el mandat d'un programa electoral, doncs això és exigir a una persona que sigui antidemocràtica, i la Mireia és una persona profundament democràtica, i per tant el que diu és que no mentirà al tribunal, no té per què fer-ho, no? Sinó que la conseqüència de tot això és la construcció d'una república que tardarà més o tardarà menys, però la república està en camí i la construirem.
Paco Cerdà, la república està en camí?
No sé, és que... A veure, parlem de la Mireia.
Bueno, parlem de la Mireia, sí, home.
La Mireia, primer...
La Mireia i la república, és que ve tot junt, això,
La Mireia és una persona propera a la meva família perquè és de l'Est, el meu pare va estar a la Vall d'Aran i anava a dinar cada dia a casa Joan Canejan durant molts anys, que és el restaurant que tenia la família de Mireia. els coneixo, són gent coherent, és a dir, ella expressa una cosa que des del meu punt de vista no tindria que ser, perquè entra a ser jutjada. Si ella va a la presó ara, serà per unes mesures preventives que és per lo que estan la resta de la gent a la presó. Jo personalment no les entenc, aquestes mesures, perquè no crec que hi hagi risc de fuga, és la meva opinió, no crec que hi hagi reiteració, i continuo dient-ho, i ho he dit sempre, jurídicament no entenc aquestes mesures, pues perquè no les veig, és a dir...
Paco, que el Carles hagi marxat de Brussel·les, no creus que extén el risc de fuga, la sospita de risc
acabes
de fuga a la
resta? Dir la barbaritat jurídica més gran que he sentit
pregunto.
A la vida. No, per una raó molt senzilla, perquè la justícia és individual per cadascú i l'argument de que un altre hagi fet això no se pot aplicar, perquè la justícia teòricament té que ser neutral.
Sí, però al carrer ja saps que no es parla així.
No parlem de carrer, parlem, no,
correcte,
de,
parlem de justícia.
Parlem
per
de tribunals. És a dir, jo aquí dono una opinió absolutament de tribunals. No pots dir... com aquest s'ha fugat, tu també te pots fugar.
Correcte. Per cadascú tant, és...
Se té que jutjar de forma individual.
Responsable dels seus...
Per tant, el judici encara no ha començat, el judici porta un temps, hi ha dos opinions, sempre la primera sentència és recurrible, inclús l'última pots estar o no d'acord, però arriba un moment que ja no és recurrible, i les mesures provisionals amb presó amb una persona té que ser molt greu. Qualsevol dels que estem aquí pensaríem de que una presó és humiliant. Jo crec que sempre la discrecionalitat té que ser no ficar a la persona a presó, a no ser que hi hagi una causa molt greu. Jo aquesta causa, personalment, jo no la veig.
Guillermo Rivera.
Home, jo intentaré argumentar una mica, és un tema molt delicat, intentaré argumentar breument quin és el meu punt de vista, la meva opinió en aquest aspecte, no? Quan parlem de aquests temes de democràcia i tal, mira, se podria donar el supòsit en el futur de que un partit volgués eliminar la propietat privada, no? I ho fes per ideologia, i per ideologia considerés que no hi ha dret a la propietat privada. Si aquest partit tregués majoria absoluta i anés al Parlament de Catalunya, no podria fer una llei que retirés la propietat privada, perquè hi ha uns principis estatutaris i constitucionals que la garanteixen, i més igual que hi hagi un poble darrere que hi hagi un programa electoral. No pot fer una llei un partit quan té la maquineta de l'administració, quan controla la Generalitat, no pot fer una llei que vulneri els principis estatutaris i constitucionals. I parlo de la propietat privada perquè és un valor constitucional. Si això ho apliquem a un procés d'independència, en aquest país no va ningú a la presó per ser independentista. Està anant gent a la presó, per desgràcia, per desenvolupar el seu programa electoral.
Estem de manera... Gent jutjada per això, no va a la presó per això.
Ja sé que el tema posa tot molt nerviós i t'hauràs interrompit.
No,
però és que jo també...
Però és que jo també
t'hagués interrompit quan has dit coses que no hi penso i m'espero que acabis. O sigui, aquest tema s'ha de poder parlar i tinc dret a desplegar el meu argument. Okay. Entonces, quan la gent està a la presó per fer una sèrie d'accions, allò famós de la Conselleria d'Economia, segons els jutges s'interpreta com un delicte de rebel·lió, de sedició, del fet d'obstaculitzar el funcionament de la justícia. Són uns fets penals, però no per ser independentista. O sigui, se pot ser independentista sense votar a favor del procés. I hi ha molts exemples de gent independentista que no està d'acord amb el procés. Per cert, Esquerra potser cada vegada estan ja qüestionant més el procés de Puigdemont i hi ha un debat sobre quina és la via a seguir a partir d'ara, quin és el full de ruta.
No te'n fies de lo que surt a la premsa.
Sí, sí, d'acord, però hem de valorar l'opinió dels polítics aquí, l'opinió dels polítics és el que hem de valorar. Però jo l'únic que veig és que hi ha exemples de gent que ha renunciat a aquest tipus de procés i ha dit, escolta, mira, jo sóc independentista, jo crec que s'ha de treballar per la República, però crec que aquell acte que va fer va ser simbòlic i no tenia efectes jurídics i l'han deixat al carrer. Per què? Perquè no està ratificant-se davant del tribunal un fet que el jutge considere que és il·legal. I és aquí on estem, o sigui, la senyora Lleia Boya o càrrecs d'Esquerra que puguin citar en el futur o de Convergència, no ho sé, pues tenen dues opcions. L'opció de dir que ells són independentistes i que treballaran per la independència i per la República Catalana, amb la qual aniran al carrer, i l'opció de dir, no, miri, aquest procés que vostè considere que és un delicte, jo considero que no, i per tant continuaré fent aquest fet que vostè considere que és un delicte. Escolta, pues el jutge té l'obligació de prendre mesures. No sé si la presó és la més proporcionada, no m'hi posaré amb això, però el jutge ha de prendre
la
Mireia, segons m'heu informat, va ratificar el seu procés, el procés que esteu fent de declaració unilateral.
La Mireia, quin procés està
com
fent?
Tots.
Unilateral. Quina responsabilitat de govern tenia? I què va signar ella, què va decidir ella.
Bueno, això és el que jo no sé el que declararà demà, ja ho dirà, però si declara
no,
com va fer, si declara, si declara, no, si declara com va fer la presidenta del Parlament, pues probablement no la posaran a la presó, probablement.
Que va ser presidenta del Parlament, la Mireia, no.
Però dic que
és
si
una
ha declarat, però si,
no
si ella se manté, si ella se manté en la línia de que ella és independentista i que creu que la via que s'està fent unilateral i de no escoltar el reglament del Parlament i de no escoltar la Constitució i de no escoltar els estatuts, si ella creu que aquesta és la via, pues probablement el jutge prendrà mesures. Ara, si ella considera...
Contra la ideologia.
No, no, és...
Con mesures contra la llibertat de pensament.
No, és una manera d'utilitzar l'administració en benefici propi de manera il·legal.
No va renunciar al que havia fet.
Ja veurem com surt la de malversació de fons. Ja veurem com quedarà això. És un tema que també estan processats per malversació de fons públics.
La
Mireia
no.
La Mireia encara no té càrrecs, no? No, encara no ha declarat. No saps ni tu ni jo els cares que li... No, no ha declarat encara.
Però malversació de fons...
En tot cas, quina malversació de fons no,
parlo de ella? Parlo de la informació... No, no parlo de la Mireia. No. Parlo del procés fins ara. Parlo de com ve aquest procés.
I qui ha fet mal?
Però, estarà acusat de malversació de fons.
Qui està acusat de malversació de fons?
Núria, després anem a... a repliques.
Sí, no. Ah, no?
Perdó, Dolors López.
Jo sapia, no?
Sí,
no,
bueno, a veure...
No,
que...
no, si, la presó
si no ho saps, jo t'informo.
No, pues, el Junqueras està...
Per centrar, Núria, m'han donat la paraula. Sí. Núria,
per malversació de fons?
L'imputen malversació de fons públics a tots.
Ara arribem. Dolors López.
Sí, a veure, ens ha preguntat...
Bueno, jo he posat aquest tema sobre la taula, però després vosaltres el moveu cap on vulgueu.
Ens ha preguntat sobre què opinàvem sobre les declaracions de la Mireia Boya. Mira, a mi la senyora Mireia Boya té, en fi, pot dir tot el que vulgui, no? O sigui, té tot el dret a opinar i a dir, a veurem demà, si no amb una roda de premsa, sinó davant d'un jutge, a veure si manté la mateixa posició, no? Perquè hem estat veient al llarg del temps com alguns que als mitjans de comunicació pues eren molt valents i deien moltes coses i després davant del jutge pues, feien alguns matisos que evidentment és respectable, no? Perquè són estratègies segurament pues, per no entrar a la presó, per sortir, etc. Però que en qualsevol cas una cosa és el que diuen els mitjans de comunicació amb una roda de premsa i l'altre és el que diuen davant del jutge, que demà en tot cas ho podrem saber. A partir d'aquí, a veure, el Joan Manuel Serrat ho ha descrit magníficament, la fira dels disbarats. Estem assistint en aquests moments a la fira dels disbarats. No tenim govern, no tenim govern. I tot el dia estan dient que volen acabar amb l'article 155, però és que resulta que no s'apliquen gaire, no? Per, està a les seues mans. Està a les seues mans acabar amb el 155, tan senzill com formar govern. Però formar un govern, no amb persones que estan a la presó, no amb persones que estan fugades a Brussel·les, sinó formar un govern amb una persona que ho pugui ser i que pugui exercir com a president de la Generalitat. El que estem veient aquests dies, el que estem veient és això, la fira dels disbarats que ha descrit molt bé el Joan Manuel Serrat, però jo crec que és el que pensen moltíssims catalans que estan veient com aquells que, bueno, els independentistes, per dir d'alguna manera, no es fiquen d'acord per formar un govern, estan cadascú estirant la seva corda segons els seus interessos, i al final no estan pensant en els interessos de tots els catalans, que el que volen és una estabilitat, i un govern.
Daniel Rubio.
Sí, bé, però no allargar-me molt, perquè si no, no tindrem temps. No repetiré els arguments que he dit.
Bueno, a la Núria ja li direm que sigui breu.
El company del PSC, no recordo el nom, perdona.
No, perquè d'aquí pren moltes notes.
Guillermo, dic, no repetiré els arguments del Guillermo, perquè els assumeixo tots. Jo sé que la diputada senyora Boya, Mireia Boya, bueno, va assumir unes actuacions, unes declaracions. Jo no sé si n'hi ha per això, ho dirà el jutge. I jo no sé si quan estigui a la presó estarà molt de temps.
Ah, que ja ho sap vostè, no, que anirà a la presó.
No, dic que no ho sé. Dic que no ho sé si anirà a la presó. Què m'està escoltant? He dit que no ho sé si anirà a la presó o no. I si va a la presó, no sé quant de temps estarà. És que jo no sóc jurista, per això ho dic. Jo respecto l'actuació que faci el jutge i respecto l'actuació de la senyora Boye, que ha assumit una responsabilitat. Si és que aquestes responsabilitats porten presó o no, jo no ho sé. Jo respectaré el que digui la justícia i res més. No volia dir res més.
Ella va dir ahir que si se l'acusa de rebel·lió i secessió la poden arribar a poden arribar a condemnar, la poden arribar a condemnar fins a 30 anys. Això és sí, eh? Sí,
sí, fins és a... com els sí, quatre que ja hi són.
Però... No, ho dic perquè això també ho va dir ahir. Núria Marín...
Jo començaré una mica pel final. A mi la justícia espanyola no em mereix cap respecte. I ho dic així de clar i contundent. Perquè està totalment, i com s'ha demostrat, teledirigida pel govern del PP. Per tant, no em mereix cap respecte. Jo el que sí diria és que cadascú, cadascú quan va a declarar, doncs té la seva estratègia, o digues-n'hi com vulguin, no? El senyor Junqueras pues, té la seva estratègia i cada un té la seva estratègia personal. Dit això, el que és irrefutable és, per sentar algunes coses que s'han dit, no? Però el que és irrefutable és que hi ha una ideologia sota la qual es van presentar unes forces polítiques a unes eleccions dient que es faria un referèndum, i l'Estat no va impugnar aquells programes electorals i vam tirar milles. I per tant, el que es va fer, i a partir d'aquí, les accions que s'han anat fent han set precisament per respectar la voluntat popular a la que tant ara es posa en boca, no? I respectant la voluntat popular, les darreres eleccions, per cert, a les quals el senyor Rajoy va dir que se presenta el senyor Puigdemont, i per tant el senyor Puigdemont, ell sabia que si es presentava el senyor Puigdemont seria per ser president, li diu que se presente, passa que suposo que es devia pensar que no guanyaria, però les forces independentistes sumades, que és el que es necessita per fer govern, van guanyar aquestes eleccions ras i curt. És a dir, les forces independentistes continuen sent majoritàries a Catalunya, agradi o no agradi.
I perquè no es forma govern,
el que s'està... Això no és el que ens ha preguntat. Hi ha diferents estratègies per aplicar la república que està proclamada.
Però quina república? Però si van dir al moment de proclamar-la que no era veritat.
No, això no és veritat. La república es va proclamar.
Sí, va durar 2 segons.
I estic d'acord.
Van enganyar la gent, no
I
va
estic d'acord amb la... Bueno, si puc acabar, acabo ja. Núria, estic d'acord amb
acabem,
la gent
a Casals
que probablement
eh?
Algunes de les estratègies que es van dissenyar ara no serveixen i que estem parlant d'una carrera de fons. Estem parlant d'una carrera de fons, no de velocitat. Però la república es va proclamar i per la part d'Esquerra, el que es farà és intentar implantar la república des dels ajuntaments o des d'un
sitio. Anem a torns de rèplica, però us demano de 15-20 segons, Gemma Casal i Paco Cerdà, i m'aneu demanant torn.
Bueno, a mi només m'he de dir que la justícia espanyola, malauradament, ella mateixa s'està socavant els seus fonaments, perquè és evident que quan s'envia a la presó la gent per les seves idees, com pot ser els tuiters, titirites, tanta gent per les seves opinions, quan hi ha un munt de gent de l'extrema dreta fent amenaces de mort a periodistes, a polítics, etc, etc, i no passa absolutament res, o fent agressions pels carrers a València o a Barcelona i no passa res, doncs és evident que la justícia deixa molt que desitjar. A mi només em queda de dir que tota la solidaritat amb la Mireia Boya, amb totes les persones que estan acusades i empresonades per les seves idees, i que nosaltres demà estarem al costat de la Mireia donant-li suport, i que esperem algun dia que la gent del PSOE, del PSC, del PP i de Ciutadans comencin a caminar cap a la democràcia.
Paco Cerdà.
Guillermo, s'ha de jutjar algú abans de dir que comés o no comés un delicte, no? Estem d'acord.
Sí, clar.
Per tant, hi ha un tema que és obvi, és a dir, aquí no hi ha hagut cap judici. La Mireia, si va a la presó, no serà perquè l'hagin jutjat ara, si va de forma immediata, en tot cas seria després d'un judici, després de la possibilitat de recórrer la sentència, etc, etc.
Això és presó preventiva.
Són les mesures cautelars.
La presó preventiva no va amb el contingut, amb l'essència de la causa. Va amb una sèrie d'elements externs que podrien ser, pues, lo que deia, no, risc de fuga o
que persistiran en l'empenyo.
Persistiran en l'empenyo, etcètera, etcètera.
És a dir, clar, que és evident.
El fet de cometre un presumpte delicte sempre es presumpte fins que no sigui jutjat.
Ens queden 10 segons. Guillermo...
No, jo el que dic que, bueno, que la gent va, quan vagi a les eleccions mira els partits que hi ha allà, a les paperetes que hi ha, veurà que hi ha partits d'ultradreta, d'ultraesquerra, amb programes electorals radicals, i per això ningú va a la presó. La gent va a la presó quan li donen la maquineta de l'administració i fa servir els recursos públics pel seu programa electoral vulnerant la llei.
La gent va a la presó amb aquest país per fer un tuit.
La llei. No, estem parlant de que el que no es pot fer és un procés unilateral d'independència passant-se pel fort de l'Estatut, i que ho faci assumeix aquestes conseqüències, i és un estat de dret, i l'estat de dret sempre és previsible.
Després de ser jutjat.
Ningú està a la presó per les seves idees, ningú. Aquí hi ha dos, com a mínim, independentistes, i no esteu a la presó ni
se us han quedat
a la presó les vostres idees.
Aquí ningú està a la presó per les seves idees, tothom pot pensar el que vulgui.
Ens queden 10 segons, Dolors,
a la presó pels seus fets.
Daniel?
Sí. Està a la presó per les seves idees.
Aquí s'ha fet un procés de la meitat de la població contra l'altra meitat.
Que tampoc és cert.
Sí. Escolta, que anem directes cap a les dues, com sempre, que això també és ràdio, eh? Avui dia mundial de la ràdio.
No, no és cert. Mai.
No.
Encantat, com sempre,
de que estigui aquí vosaltres.
Escolteu, Guillermo Orbera, Núria Marín, Paco Cerdà, Gemma Casal de los López, Daniel Rubio, gràcies per estar amb nosaltres.
Les últimes són legals, bon dia.
Doncs apa, que anem directes cap a les dues. Comencem freds, però després, escolta, això ho hauríem d'allargar. En fi, que demà hi tornem, 12 i 20, demà a la meitat de la setmana, dimecres, Herrera en Copa Lleida amb Ricard Álvarez. Acaba de passar un bon dimarts, 13, dia de la ràdio.